Al 91.5 FM vetllem pel teu benestar emocional.
Diu el Wikipedia que workaholic, pel seu nom original en anglès, és una persona a qui li agrada, estima i és addicta a la feina. Hem de dir que el terme workaholic generalment té una connotació negativa, que s'utilitza a vegades per persones que expressen una forta motivació a la seva carrera o ofici. El treball en qüestió usualment està associat a una feina pagada, però també fa referència a activitats com, per exemple, els esports, la música, etc., etc., a través del manteniment d'una pàgina o un espai personal o organitzatiu. Per parlar d'aquesta qüestió que ens va apuntar la setmana passada a Benestar Emocional des de Pantarrei, tenim en Tomàs Navarro. Tomàs, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Avui estem també molt interessats, perquè això és molt delicat, traspassar la fina línia que hi ha de... És que a mi m'agrada la meva feina, és que no paro per casa, sí. És molt fina.
Sí, 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 tant i tant. De fet, abans comentava una miqueta, no?, fora del micro, que cal diferenciar perquè la gent fa això. I que realment, si ens fixem en el fet de que treballo molt i no estic a casa, està clar, és molt descriptiu, però per què pot passar això? Mira, hi ha gent que gaudeix la feina i es queda tan absorta que no veu mai el moment de tornar a casa. Però no és que no li agradi el que tingui a casa, sinó simplement que està per la noció del temps, de l'espai, de tot mentre es treballa. Hi ha un altre tipus de gent que el que pensa és que ha d'estar compromesa amb l'empresa i, clar, aleshores el seu grau de compromís està moltes hores a la feina. I potser li agrada molt que té a casa, però és que ha d'estar molt a la feina perquè no la pot perdre. Sí? Hi ha un altre tipus de gent que està més en una cultura on la feina no està ben vist que marxis abans d'una hora o dues hores d'haver acabat la teva jornada, sinó és que no estàs treballant. Sí? I no és que no li agradi que tingui a casa, però és que ha d'estar allà, perquè si no està mal vist pel seu grup de referència a la feina. Sí? I finalment hi ha un altre tipus de gent que realment qualsevol cosa que es tingui fora de la feina és pitjor que la feina. Sigui la casa, sigui la soledat, sigui les aficions, i realment hi ha una manca de gaudir fora de la feina i pues, es queden a la feina, perquè allà tenen companys, estan distrets, i arribar a casa es poden trobar pues, amb una realitat que no els agrada, o amb una soledat que no els agrada, o amb una manca d'objectius que no li encaixen.
Doncs déu-n'hi-do, i pensàvem que era un terme que s'havia inventat fa poquet i segur que té un llarg recorregut, una llarga trajectòria. Escolta, pels casos que tracteu a Pantarrei, normalment d'aquests quatre, quin és el que sovint us exposen més, que molt em temo que serà el quart?
Mira, contràriament al que puguis pensar, sí? El que més ens trobem és amb gent que vol gaudir de casa, però que pel pressing social que hi ha a la feina no pot marxar abans, perquè està mal vist. Sí? I tenen doncs, aquest conflicte entre que jo vull dedicar hores als meus fills, a la meva família, als meus hobbies, jo jugava a tennis, jo feia, i clar, no pot organitzar-se. I a part, molta d'aquesta gent està sotmesa per una cultura que no accepta, per un cap que, no, aquí, ens quedem aquí fins a les tantes. Sí? També hi ha gent que no li agrada la realitat que té a fora i bé. Sí, però el percentatge més gran potser és aquest tercer grup, que hem comentat.
Aquesta és una qüestió, el tema de l'addicció a la feina que tracteu en el coaching a les empreses, perquè aquesta addicció a la feina a vegades pot suposar doncs, que treballadors assoleixin molts objectius, massa i tot, i d'altres que confonguin la dedicació a la feina amb efectivitat, sí. I això no és tampoc.
No.
Perquè no rendeixes igual si treballes 7 hores que si en treballes 14.
Sí. No, en absolut. Mira, hi ha un tema que està clar, que és la fatiga. Sí? I tots tenim una capacitat i podem fer un esforç. Un esforç és temporal, un dia, una setmana, un mes, però no pots estar 20 anys esforçant-te treballant 12 hores al dia o 18 hores al dia. Hi ha gent que és molt treballadora i que s'ho passa molt bé i està molt engrescada amb el seu projecte personal o dintre d'una empresa, i pues, no representa fatiga per ella aquesta feina, però encara hi ha un tipus de gent que no és efectiva en aquestes hores. Per què? Doncs perquè no gestiona bé el temps, perquè no es planifica, perquè no organitza, perquè té moltes interrupcions, a vegades són factors interns, a vegades són factors externs. Treballem molt per ajudar la gent a ser més efectiva, sí? Perquè poden controlar, poden organitzar-se millor, poden gestionar millor.
Tu creus que ara les empreses, i sobretot aquelles que s'estan obrint una miqueta amb el tema del coaching i aquest entrenament als seus treballadors, van derivant cap aquí, cap a aquest punt en què no volem treballadors que treballin més del que els pertoca, sinó treballadors efectius?
Sí, no podem dir que és generalitzat, però hi ha una tendència que sí, empreses i administració. Ahí estava l'administració, fent un curs per comandaments intermitjos sobre gestió i planificació del temps. Sí, hi ha una tendència a anar cap aquí. Ara bé, a empreses, molt tipus PIME, on hi ha un emprenedor, l'emprenedor és una persona molt activa, molt dedicada al seu projecte, costa entendre que la resta de la gent no sigui com tu i que no estigui implicada igual que tu en aquest procés. I aquest tipus d'empreses està una mica distant encara d'aquesta sensibilitat per formar la gent perquè sigui més efectiva.
Quin consell donaries a la persona que com a mínim s'ha identificat com a workaholic en una de les quatre categories?
Mira, si és la primera categoria, és una persona que gaudeix de la feina i la gent que li envolta, el seu entorn, ha d'estar en consonància amb això. Sí? Perquè si no poden derivar-se petits problemes o desajustos de que l'entorn no ho entengui o no ho vegi de la mateixa manera.
Escolta, que si l'entorn ja és que sí, llavors ens trobem amb un senyor que li paguen per passar-s'ho bé i a sobre a casa seva l'entenen.
Sí, és perfecte, és perfecte. Si és el cas de la persona que per seguretat, per implicació a la feina, creu que ha d'estar moltes hores, aleshores ha de revisar el seu concepte i ha de revisar la gent que està al seu voltant, al seu cap, què entenen per estar a la feina. Sí? Perquè de vegades et sorprens i mira, jo m'he trobat amb una persona del nostre equip de dir, no, és que has de marxar ja, no, és que no ha acabat, però si no has acabat és que no t'ho has muntat bé, treballem per muntar-ho bé perquè tenies feina com per 8 hores, no com per 10. Aleshores mirem el procés o mirem què ha passat aquí, sí? I era un tema de processos de treball, val? I però aquesta persona, si fos el segon grup, si hagués parlat amb nosaltres, l'haguessin dit, no cal que estiguis, has de ser efectiva, no estar de cos present aquí a la feina, val? Si és el tercer grup, el de gent que per pressió social ha d'estar allà perquè l'empresa està mal vist si no hi estàs, s'ha de plantejar si realment li compensa, si és aquella la feina que realment vol o si pot trobar-ne una altra, sí? On aquesta pressió social no li afecti. Sempre tant li provoqui desajust aquesta pressió social. Val? I si és l'últim grup, normalment hi ha manca de consciència i el que has de treballar és enriquir i trobar alternatives fora de la feina que li puguin doncs, fer servir de motivació doncs, per poder gaudir de fora de la feina, que hi ha un altre món també.
Els workaholics, els addictes a la feina que potser havíem associat sempre a temes, com dius, doncs, que la gent treballa molt i això, doncs, és que aquest treballa moltíssim i s'associa a temes negatius, a dedicar-te hores, hores i hores a la feina, però també hem pogut constatar que això s'associa també a persones cremades. El burnout seria també un altre, però això seria a sopesar, no?, com dirien en castellà, que treballa molt però és que ho fa obligat, no? Una de les quatre que tu em dius, no? El cremat.
El burnout és una conseqüència d'estar treballant molt sense tenir la motivació necessària, o bé sigui per pressió, o bé sigui la fatiga, o bé sigui perquè tens una expectativa en l'empresa que després no s'ha complert. Jo treballo molt per un projecte, i aquest projecte hi ha hagut un problema, una persona no s'ha valorat, pam, apareix el burnout.
I el burnout, fins a quin punt, si fa una revisió de tot el seu procés, té capacitat o ha fet alguna cosa per canviar la situació? Perquè també instaurar-se en la cultura de la queixa, vull dir, és un esport que ens agrada a tots,
sí,
i a vegades ens hem de preguntar, bé, però per canviar aquesta situació, has fet alguna cosa al respecte?
Sí. Mira, és més fàcil queixar-se de que estem passats de pes que anar a córrer cada dia. Sí? Si no tenim res que ens impedeixi anar a córrer, digue-li anar a córrer, digue-li fer dieta, digue-li el que vulguis.
Clar, perquè queixar-te significa que ja has fet alguna cosa,
clar,
com a mínim t'has pronunciat.
Clar, és molt fàcil.
De dir-ho a fer-ho...
Sí, és més difícil. Hi ha gent que no té recursos per poder fer un pla, no?, per poder fer-ho, hi ha gent que simplement, pues, ara en el curt plaç més fàcil fer això, i en el llarg plaç no. Però en el curt plaç comença a fer alguna cosa més difícil.
Per tant, entenent totes les explicacions que has fet avui, és una addicció aquesta fàcilment solucionable?
No hi ha
escales.
Sí, no hi ha addiccions fàcils. És una situació complexa. Sí? Mira, tenim el cas d'una senyora que molt afortunadament ha pogut canviar de feina i està fantàsticament millor i l'hem ajudat en aquest procés de refer el currículum, agafar seguretat i saber on pot anar a buscar i fer el procés i afrontar el procés amb èxit. Si no ho hagués fet, segurament ja començava a notar certs desajustos, certs problemes i certa angoixa, li costava dormir, malestar, i a casa també tenia problemes, sí? En aquest cas ha estat fàcil. Hi ha altres casos que és una mica més difícil, perquè la gent ha de tenir les eines, prendre la decisió, ser conscient i veure que hi ha una possibilitat de canvi.
Clar que també ens hem deixat, no?, els efectes físics i en la salut que pot tenir una addicció d'aquestes característiques com qualsevol altra.
Per descomptat. Mira, depèn dels quatre tipus, hi ha l'angoixa. Perquè tu voldries anar a casa, però no te pots anar. L'angoixa és nefasta pel cos, val? Pel sistema digestiu, perquè focalitza l'atenció, bueno, totes les conseqüències nefastes. En altres casos, hi ha la tristesa o la depressió, perquè no puc fer res, he d'estar aquí i, bueno, doncs com que llenço una mica la tovallola, no? Les conseqüències de la depressió també són nefastes pel cos. I en algun cas hi ha l'excitació. L'excitació de que portes un ritme, un esforç, vas una mica passat de voltes i
estrès.
Això també té conseqüències d'estrès.
Ostres, doncs déu-n'hi-do, de ben segur que en algun moment o un altre segur que els oients ens hem pogut identificar amb alguna d'aquestes categories, perquè evidentment això també pot donar-se en casos temporals, també,
tant,
en puntes de
sí.
feina, no només que sigui una cosa allargada en el temps. Sé que avui hem donat unes quantes pautes des de Pantarrell a la Rambla de Can Móra. Ja sabeu que podeu adreçar-vos al seu contacte, que també els trobareu a Facebook, Pantarrell Benestar Emocional, i dirigir-vos i exposar totes aquelles inquietuds originals, per exemple, o dubtes que hàgiu tingut arran d'escoltar aquest programa. Tomàs, moltíssimes gràcies. Ves pensant i anirem pensant a veure de què la setmana vinent de què podem parlar.
Molt bé. Jo obro una línia a Facebook per si algú vol deixar els seus suggeriments, pues que ho sabia que ho pot trobar.
Molt bé. Doncs fins una altra, fins d'aquí 7 dies.
Gràcies, Sílvia.
El teu dia a dia a Sant Cugat a Fons.